Són les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Les 8 del matí d'avui dimarts 7 de novembre del 2023. El sol ha sortit fa 34 minuts a Palafrugell. Aquesta hora hi ha 9 graus, 9 també a Sant Feliu i 8 a la Bisbal. Un dia més fred que ahir, amb possibilitat d'alguna gota al matí i més sol al més aviat cap al migdia i cap a la tarda. Avui en aquest supermatí que escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal us expliquem que el nou govern de Palamós ha aprovat les ordenances fiscals i els pressupostos pel 2024. Repassarem els detalls d'aquests pressupostos. També us explicarem que han desarticulat a tot Espanya un grup criminal que estafava per WhatsApp amb l'estafa aquesta del fals fill, allò que t'escriu el fill i et diu ei, que he perdut el mòbil, fes-me una transferència, i vas i caus. Doncs bé, aquest grup desarticulat operava en part des de la Bisbal d'Empordà. I també us explicarem les dates de l'Auricle Master 2024 de Calella de Palafrugell, un dels tornejos més importants del món pel que fa a la vela. Tot això avui en aquest supermatí. En què parlarem amb membres del Centre Fraternal de Palafrugell, que aquest dissabte presenten el projecte del nou teatre. I com cada dimarts, parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El nou govern de Palamós aprova les ordenances fiscals i els pressupostos pel 2024.
S'han aprovat amb els 11 vots a favor de l'equip de govern, que contrasten amb els 6 vots en contra dels partits de l'oposició. El pressupost que ha aprovat l'Ajuntament de Palamós per aquest 2024 té un import de més de 30.000 euros, uns 1,7 milions d'euros menys que els pressupostos de l'any 2023.
Els Mossos desarticulen un grup criminal que operava en part des de la Bisbal d'Empordà amb l'estafa de WhatsApp del fals fill.
Els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu al 2 de novembre, en el qual es van detenir 17 persones, d'entre d'altres municipis de la Bisbal d'Empordà.
12 entitats de diversos municipis creen la Comerciada, una diada que promocionarà el comerç local.
Aquesta iniciativa, que vol impulsar i reivindicar el comerç local, es desenvoluparà en 565 negocis repartits per les comarques gironines. La Comerciada arrencarà el divendres 17 de novembre i s'allargarà fins al diumenge 19, variant els dies segons les poblacions participants.
La Biblioteca de Palafrugell programa un cicle de 3 conferències sobre art i literatura que arrenquen avui.
L'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo portarà Post-scriptum, la imatge després de la paraula, per parlar del context històric d'obres pictòriques que parteixen d'un text literari. És un cicle de conferències que també s'ha programat en altres biblioteques arreu de Catalunya.
I encara en cultura, acullen la coral El Progrés al Monestir de Montserrat en un acte de celebració de la Creu de Sant Jordi.
El Monestir de Montserrat va acollir aquest diumenge els integrants de la coral El Progrés de Palamós en un acte de celebració dels 126 anys d'història de l'entitat, que el passat mes d'abril va rebre la Creu de Sant Jordi atorgada per la Generalitat.
L'Aurel Camp Màster 2024 de Calella de Palafrugell se celebrarà del 18 al 21 d'abril.
Així ho ha anunciat l'organització en una presentació a la seu social del Club Vela Calella. L'Aurel Camp Màster 2024, 16è trofeu Calella de Palafrugell, Memorial Pitus Jiménez, reuneix més d'un centenar de regatistes internacionals, molts fora d'Europa, tot i ser una competició europea.
I Platja d'Aro acull el Campionat d'Escacs de la Mediterrània fins a l'11 de novembre.
Simultàniament, la Federació Catalana d'Escacs aprofita aquest esdeveniment internacional per celebrar el Campionat de Catalunya individual, absolut, masculí i femení.
Bon dia, Paula, que no t'han dit res, perdona.
Hola, bon dia.
Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Les negociacions entre Junts i el PSOE per l'amnistia continuen encallades, especialment en els aspectes legals. Després d'un matí d'intercanvi de propostes, els negociadors es van tancar per separat a mitja tarda d'ahir. Tot indica que l'acord podria trigar hores o fins i tot dies. Una manifestació contra l'amnistia davant la seu del PSOE a Madrid resulta en moments de tensió i almenys 3 detinguts. Prop de 3.800 persones es van concentrar a la convocatòria, fins i tot Santiago Abascal i també el vicepresident de Vox, pocs van ser presents. Tot i el desplegament policial que va impedir l'apropament a la seu socialista, també hi va haver aldarulls i les detencions es van produir per desobediència i atemptat contra els agents. La Fiscalia de l'Audiència Nacional recorrerà la interlocutòria del jutge Manuel García Castellón, que imputa Carles Puigdemont, Marta Rovira i altres investigats per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic, argumentant que les actuacions d'aquest moviment, diu la Fiscalia, que no correspondrien al delicte de terrorisme. La causa, sense l'opció de sedició pel canvi del Codi Penal, podria derivar en desordres públics i traslladar-se als jutjats de Barcelona. El diari Financial Times ha expressat el seu suport a l'amnistia en un editorial publicat aquest dilluns al vespre. Considera que és una aposta que val la pena fer per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i destaca que les accions dels polítics independentistes han provocat una divisió a Catalunya, diu el diari, després del referèndum i la declaració unilateral d'independència. I la situació a Gaza continua sent crítica. Un mes després de l'inici de la guerra continuen els bombardejos per part de l'exèrcit d'Israel. Després de 30 dies de conflicte, que van començar, com dèiem, el 7 d'octubre, el nombre de víctimes mortals ha superat les 10.000, incloent-hi més de 4.000 nens. I notable avanç en el camp de la medicina, un pacient de Parkinson s'ha recuperat gràcies a una neuropròtesi implantada a la medul·la espinal. S'ha recuperat i ha recuperat la capacitat de caminar. Aquest descobriment innovador, liderat per neurocientífics a Suïssa, és un avenç significatiu per pacients en fase avançada d'aquesta malaltia. Els investigadors preparen un assaig més ampli per demostrar la seva seguretat i eficiència. Ara, al Supermatí és l'hora del comentari. Però abans també és l'hora de la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, quin temps ens espera per avui? Quins són els detalls del temps avui al Baix Empordà?
Dimarts més fred que ahir dilluns, un nou dia que es desperta amb inestabilitat residual i amb possibilitat d'alguna gota. El dia es desperta parcialment cobert i durant el matí hi haurà el risc d'algun plogim. Esperem que a mesura que passi la jornada el temps serà més assolellat i els núvols disminuiran. Tot i això, la sensació de fresca serà bastant acusada. L'ambient es mourà amb temperatures mínimes de l'ordre dels 5 graus a la comarca, als quasi 20 màxims, i pels propers dies seguirem amb variabilitat al cel i amb temperatures que a mesura que la setmana avanci aniran a l'alça, i amb possibilitat de més inestabilització coincidint amb el pas d'un nou front descafeïnat dijous, i amb un final de setmana que es preveu molt variable i molt més suau.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Ara sí, el comentari de Miquel 40.
Soc dels que encara recorden amb nostàlgia i també amb alguna llàgrima aquell abril del 2006, quan la sirena anunciava la demolició de les antenes de Radio Liberty. Guardo centenars de pàgines de diari. He fet un parell de reportatges per la Com, un programa especial que ha rebut diversos premis, i afegeixo a la meva llista de mèrits en favor de Radio Liberty les nombroses visites que hi faig al web que recorda el seu paper i que explica en detall tot el que hi havia. Però la meva militància i devoció cap a Radio Liberty no m'impedeixen pensar i defensar clarament que el que en queda, que és no res, ha d'anar a terra, i l'espai s'ha de renaturalitzar. Ho he volgut escriure perquè sembla que hi ha un corrent que de cares en fora sembla majoritari que defensa la conservació d'una part del complex per fer-hi un centre d'interpretació de la Guerra Freda. Em sembla inconvenient i innecessari la preservació d'una sola paret per raons pragmàtiques, però també tècniques i gairebé científiques. Començaré pel pragmatisme, tot recordant que de la Radio Liberty que alguns recorden ja no en queda ni l'ombra. No cal dir que la restauració d'un sol d'aquests edificis i l'adequació al nou ús que alguns proposen tindria un cost enorme per un retorn i un interès que no compto que sigui gaire alt. El manteniment d'un edifici com el principal, la primera línia de mar, és inassumible per un ajuntament petit com el de Pals, així com el cost d'explotació d'aquest suposat centre d'interpretació. Però si ens parem en aquest punt, deixeu-me preguntar per l'interès real d'un centre com aquest. De debò que algú es creu que Pals és el lloc on posar-hi un centre d'interpretació per la Guerra Freda? Algú pensa que tenim el pòsit històric, polític i cultural per atribuir-nos un espai així? Ja posats, potser tindria sentit parlar de l'impacte social, patrimonial, econòmic, etc., que va tenir una instal·lació com aquesta en una comarca com la nostra als anys 50. I per descomptat que es pot parlar de la Guerra Freda, però convertir-ho en el pilar d'una proposta em sembla un despropòsit. Pels que creguin que Pals va tenir un paper clau en aquella època, que recordin que el que hi havia al nostre poble era un centre emissor, un repetidor. Els programes, els continguts, es feien a Múnich, Frankfurt o Washington. Aquí hi havia les antenes, només les antenes, i cap pes o influència en la línia editorial del mitjà. Per altra banda, crec que a Pals hi ha moltes assignatures pendents en matèria de preservació, difusió i divulgació del patrimoni, de la promoció cultural pensant en gent del poble i també en l'oferta pels que ens visiten. Té molts deures pendents per mirar de desestacionalitzar el turisme, reptes enormes per mirar d'aixecar el comerç local cada vegada més precari, o tan sols per mirar de retenir els milers de turistes que visiten el casc antic i tant com entren tornen a marxar. Quan penso en totes aquestes qüestions, en cap cas em ve al cap la preservació dels edificis de Radio Liberty com a resposta. Per altra banda, també em pregunto on eren tots aquells i totes aquelles que ara ho reivindiquen en el moment que l'Estat, a través de Radio Nacional d'Espanya, va entrar a expoliar tot el material que els va interessar sense tenir cap mirament. Ni tan sols ningú s'ha preocupat, per cert, de recuperar una fantàstica maqueta que havia fet un extreballador. O on eren quan l'empresa Traxa, que és qui va executar la destrucció dels edificis i la demolició de les antenes? Potser el 2006 sí era el moment de reivindicar la preservació dels edificis i el material que tenien dins, i no pas ara. No cal dir que la deixadesa de l'Estat i de la Generalitat en el manteniment i la seguretat de l'entorn han facilitat que tot allò sigui una ruïna decadent i insegura per la quantitat de vidres i materials que hi ha per terra. De la memòria de Radio Liberty, a dia d'avui, només en queda el contenidor, perquè el contingut i la història, que és el que s'hauria de mantenir, van caure amb la dinamita que va ensorrar les torres. Per això, em pregunto pel sentit de preservar un edifici que no és més que una carcassa, una caixa, un contenidor, i em pregunto com és possible que aquells que defensen, entre els que m'hi conto, que cal reduir construccions a primera línia, aquells que aplaudim la recuperació de la platera, aquells que no volem ni un metre cúbic més de ciment, no estem reclamant que tot allò se'n vagi a terra el més aviat possible i que es treballi per renaturalitzar l'espai, per recuperar les antigues barraques de pescadors, per fer aflorar l'antic port i per preservar l'entorn dins el Parc Natural de les Medes, el Montgrí i el Baix Ter. La memòria de Radio Liberty i el que va suposar es pot preservar de mil maneres i cap d'elles passa per l'enorme cost que tindria rehabilitar i mantenir enormes edificis a primera línia de mar. Jo mateix vaig comissionar una exposició que el mateix Ajuntament va arraconar i que segurament avui tindria poc sentit de mantenir. Som al segle XXI i hi ha eines, tecnologia, recursos museogràfics i sistemes que, amb molt menys espai i molts menys diners, permetrien fer aquesta feina de reivindicació del paper de Radio Liberty a l'Empordà, que va dels anys 50 i fins al 2001. Si es diu que tota aquella instal·lació va permetre protegir l'entorn de la febre immobiliària, potser és hora que Radio Liberty faci un darrer servei al territori i abandoni l'espai que en altres temps va protegir.
Moltes gràcies, Miquel 40, per aquest comentari. Les 8 i 13 minuts, obrim l'informatiu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El nou govern de Palamós, recordem, amb l'entrada de Junts per Catalunya la setmana passada al govern municipal, doncs bé, ja ha aprovat les ordenances fiscals i el pressupost del 2024, s'ha aprovat amb la majoria absoluta que forma el nou equip de govern i 6 vots en contra dels partits de l'oposició. El pressupost que ha aprovat l'Ajuntament per aquest 2024 té un import de 30.000 euros i això són 1,7 milions d'euros menys que el pressupost de l'any passat.
Un dels punts que es destaquen d'aquests pressupostos és la partida d'inversions, que és la més baixa, concretament els 2 milions d'euros. En aquesta partida s'hi preveuen actuacions com la remodelació del Passeig del Mar, les obres de reforma integral del mercat municipal, l'asfaltatge de carrers i arranjaments de voreres, millores d'edificis municipals i equipaments esportius o la innovació del programari informàtic i del web municipal, entre d'altres previsions. Les despeses corrents del municipi representen uns 13,2 milions d'euros. Ha estat el regidor d'Esquerra, Eduard Riera, qui ha defensat el pressupost, tot i que les competències passen a mans de Raimon Trujillo amb el nou pacte de govern.
Jo, com a responsable d'aquesta àrea de serveis econòmics i responsable per poder elaborar aquest pressupost, s'ha fet partícip a tots els partits que conformen aquest Ajuntament per poder donar les seves opinions i la seva valoració i propostes per fer, que tothom en tingui, pugui donar la seva visió. Hi ha hagut grups que no han mogut per les qüestions que ja s'han parlat durant tots aquests mesos.
El segon tinent d'alcalde, Raimon Trujillo, explica que els tres regidors de Junts per Catalunya els pressupostos els han il·lusionat des del primer moment. La voluntat, explica Raimon Trujillo, és coordinar totes les àrees per aconseguir el màxim de recursos externs d'administracions supramunicipals perquè hi ha molta feina a fer. La primera tinent d'alcalde, Raquel Gallego, també ha destacat els reptes que tenen a Palamós, però ha recordat la importància d'haver assolit aquest acord per garantir una estabilitat al municipi.
Com dèiem, l'oposició hi va votar en contra.
La portaveu d'Assumir per Palamós i Sant Joan i cap de l'oposició, Teresa Ferrés, ha apuntat que, tot i que tenen pressa per aprovar tant les ordenances com els pressupostos, hi ha errors que caldria corregir. Tot i això, Lluís Puig ha apuntat que l'aprovació inicial d'ambdós documents tirava endavant. Per això, la cap de l'oposició ha afirmat que Assumir per Palamós i Sant Joan votaria en contra de l'aprovació dels pressupostos. Teresa Ferrés ha apuntat diversos aspectes que no es preveuen als pressupostos, com la manca d'aparcament existent al municipi, la falta d'ajuda a les associacions culturals, la no aposta pels esportistes d'elit, entre d'altres problemàtiques. Explicava que s'han fet unes ordenances i uns pressupostos a correcuita i sense estar ben treballats, que no s'ajusten al que demanen els palamosins i palamosines.
Perquè és un pressupost que està fet a correcuita, en què vostès els últims dies els han dedicat més a pactar un govern que no a treballar un pressupost. I avui pretenen que aprovem un pressupost que no s'ajusta ni a les necessitats dels palamosins i les palamosines, que apuja els impostos, la taxa d'escombraries un 15% i l'IBI un 8,8%, i que hi ha unes errades que ja hem fet notar i, per tant, el nostre vot serà negatiu.
El portaveu de la CUP, Palamós i Vila-Romà, Alexandre Obelts, afirma que, més enllà de l'afer de la multa i la no dimissió de l'alcalde per aquest tema, han votat en contra perquè no han rebut mai uns pressupostos als quals puguin donar suport. Alexandre Obelts recorda que a l'inici de mandat els van presentar diverses propostes que es podien haver inclòs.
I com dèiem, també s'han aprovat les ordenances fiscals, el document que determina les taxes i impostos de l'Ajuntament.
Les ordenances fiscals s'actualitzen, tal com apunten des del consistori, per adequar-se a la normativa vigent després que durant els darrers anys s'hagin congelat les taxes i els impostos. Puja el tipus de gravament de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, que passa del 0,705% al 0,725%, una pujada del 8,8% en l'IBI. També augmenta la taxa d'escombraries un 15% per la gestió de les escombraries urbanes i un 5% per les industrials. Aquest augment es porta a terme per adaptar la taxa a l'increment considerable dels preus de les taxes de reciclatge de residus marcat enguany pel tancament de l'abocador de Solius. Des del consistori palamosí remarquen que aquest augment està per sota de les taxes que tenen altres municipis de la comarca i és necessari per poder equilibrar el pressupost i assumir les despeses que comporta aquesta gestió. El consistori destaca més la reducció d'un 5% de la quota tributària per a ocupació amb taules i cadires i d'un 50% per la quota tributària de mercaderies i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. S'inclou també la reducció de la tarifa de mercats ocasionals en altres llocs del municipi o al Passeig del Mar fora dels mesos de juliol i agost.
Ara anem cap a la Bisbal d'Empordà. Perquè els Mossos han detingut a la Bisbal i també altres llocs de tot l'estat 17 persones com a presumptes responsables de l'estafa del fill a través de WhatsApp, aquella estafa en què t'escriu algú per WhatsApp i et diu que és el teu fill i que ha perdut el mòbil i que, sisplau, si li pots fer una transferència perquè necessita diners per qualsevol cosa. Doncs bé, hi ha hagut aquestes 17 detencions per presumptes delictes de pertinença a grup criminal, estafa, coaccions, detenció il·legal i robatori amb violència i intimidació.
La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada a Palma de Mallorca, en què la víctima va rebre un missatge al seu telèfon mòbil en el qual es feien passar pel seu fill i li demanaven un traspàs de diners per fer front a uns pagaments. Aquesta víctima, en pensar que efectivament estava parlant amb el seu fill, va fer tres moviments bancaris en els quals va acabar traspassant un total de més de 11.000 euros a tres comptes bancaris diferents. En el mateix dia que van passar aquests fets, el 13 de maig, una segona víctima va denunciar que havia rebut al seu compte un abonament de quasi bé 4.000 euros i que a través d'un amic seu havia de treure en metàl·lic aquesta quantitat de diners per donar-li a una tercera persona. Aquells diners eren part dels més de 11.000 euros que acabaven d'estafar. Posteriorment van acompanyar la víctima a un local d'apostes de Mataró per tal de fer més reintegraments de diners. Aquesta acció es va fer en contra la voluntat de la víctima, ja que es va sentir coaccionada.
La unitat d'investigació de Premià de Mar es va encarregar de les investigacions a Catalunya i va poder acreditar l'existència d'un grup criminal que estava especialitzat en aquesta tipologia delictiva.
A banda d'atribuir-li aquest fet, els Mossos també es relacionen amb fets de característiques molt semblants en el que les víctimes que han patit el perjudici econòmic resideixen arreu d'Espanya, concretament en poblacions com Sant Cugat del Vallès, Argentona, Lleida, Madrid, Badajoz i València. En total, aquest grup ha estafat més de 60.000 euros. Els Mossos d'Esquadra van portar a terme un dispositiu el 2 de novembre en el qual es van detenir 17 persones que, d'entre altres municipis, va ser a la Bisbal d'Empordà. A banda de les detencions, es van intervenir uns 2.000 euros en efectiu. Dels 17 detinguts, 12 van quedar en llibertat després de declarar a la seu policial, mentre que els altres 5 van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró.
El grup criminal seguia els mateixos patrons per realitzar l'estafa.
Primer de tot enviaven missatges per WhatsApp on es feien passar pel fill o filla de les víctimes. En el missatge els deien que havien hagut de canviar el número de mòbil perquè se'ls havia trencat i només podien parlar per missatge i que necessitaven diners per fer front a algun pagament que tenien pendent. Si la víctima es creia el relat i feia les transferències de diners, li feien fer a números de compte de testaferros propers al lloc de residència dels estafadors, que prèviament havien seleccionat a través de persones que es dedicaven a captar-les. En la majoria dels casos seleccionaven persones vulnerables i que no mostressin gran resistència en cas de detectar que estaven fent alguna irregularitat. Un cop feta aquesta transacció, els estafadors feien treure en metàl·lic els diners del banc o els feien traspassar a un altre compte bancari. D'aquesta forma, sense saber-ho, els testaferros es convertien en partícips d'una activitat delictiva.
Del 17 al 19 de novembre arriba la Comerciada. 12 entitats de comerciants de diversos municipis han creat aquesta Comerciada, una diada que promociona el comerç local. Una iniciativa que vol impulsar i reivindicar el comerç local que es desenvoluparà en 565 negocis de totes les comarques de Girona. Com dèiem, arrencarà divendres 17 de novembre i s'allargarà fins al diumenge 19, uns horaris que varien segons les poblacions que hi participen.
La voluntat és crear un cap de setmana arrelat al calendari dels clients ple d'activitats, sortejos o promocions en els establiments participants. Per consolidar-se en l'agenda dels consumidors, la voluntat és que durant la campanya les botigues col·laboradores s'identificaran fàcilment gràcies a un distintiu decoratiu comú que contindrà missatges positius al voltant del que representen. Així, la voluntat dels comerços participants és subratllar l'essència del comerç local i l'impacte positiu en la comunitat de la qual formen part. A més, amb la iniciativa també es vol agrair la participació activa dels clients que fan possible que aquests negocis progressin. Per aquesta raó, els clients podran gaudir d'una àmplia gamma d'activitats, promocions especials o sortejos de productes en els diferents comerços. Ho explica la gerent d'Oxigen, Comerç i Negoci de Palafrugell, Verònica Serralbo, que destaca que es vol fidelitzar el client sense haver d'aplicar descomptes.
Què reivindiquem? Els valors. Al final, una gran superfície no donarà mai el que pugui donar un petit comerç. No? El petit, al final, què tal Maria, com estàs, com està el teu home, com està el teu fill, em porta tu, jo t'ho deixo, mira, tal, vine quan vulguis, no te preocupis, ja ho trobarem. Doncs això és la gran diferència del petit comerç. I al final el que farem, bueno, el que es fa és molta promoció, molta xarxa social, molta publicitat, el màxim que es pugui fer, vale?
Gràcies, Maria. 8 i 24 minuts. De fet, seguim amb tu, Maria, perquè, com dèiem, aquesta iniciativa vol donar visibilitat i vitalitat al comerç local.
El responsable de comerç de la FOEC, Albert Gómez, destaca la feina poc reconeguda que fan les associacions de comerciants i el comerç de proximitat. Apunta la voluntat que la comerciada sigui l'inici de la campanya de Nadal, que cada cop comença més aviat. Per això destaca la importància de la dualitat de promoció i comunicació que impulsen des de la comerciada.
Volem traslladar al consumidor de dir: ei, vine a comprar en el comerç de proximitat. I vine a comprar perquè trobaràs professionalitat, trobaràs un millor servei, trobaràs preus competitius, però també, i això forma part del nostre valor afegit, ajudaràs a que hi hagi vida al carrer, ajudaràs a crear entorns nets i segurs, ajudaràs a que hi hagi una ocupació estable i de qualitat, i estaràs a potenciar l'economia del teu entorn més proper. I contribuint, en definitiva, a fer de comarques gironines un millor lloc per viure. Per tant, és una mica el missatge que volem llançar.
La directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Agnès Rossinyol, ha destacat la feina feta per tirar endavant aquesta campanya.
Que una de les coses que necessita el sector, i això és la nostra, és part o bona part de la nostra feina, que és prestigiar el sector. No? Una de les coses que hem parlat moltes vegades, i aquí podria allargar-me i no ho faré, sobre les necessitats de treballar en l'àmbit formatiu, no? La importància de fer projectes que visibilitzi precisament tot això que estem dient. Per tant, el prestigi del sector pensem que també és un element important que forma part d'aquesta campanya que presenteu.
A Palafrugell, la biblioteca programa a partir d'avui un cicle de 3 conferències sobre art i literatura. L'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo portarà Postscriptum, la imatge després de la paraula, per parlar del context històric d'obres pictòriques que parteixen d'un text literari. És un cicle de conferències que s'ha programat a biblioteques d'arreu de Catalunya.
Els assistents miraran pintures, dibuixos i escultures que tenen l'origen en un text literari i que els artistes van traduir-los a una imatge. Ho explica Miquel del Pozo.
Que expliquen una narració, ja sigui una narració bíblica o una narració mitològica. El que passa és que nosaltres ara, quan anem al museu i ens col·loquem davant d'aquestes obres, segurament ja no tenim el coneixement profund d'aquelles històries que tenien els autors que les van fer i sobretot també els contemporanis de l'obra que coneixien aquells textos, que tenien un coneixement molt més profund i que, per tant, quan veien la pintura, reconeixien els personatges, sabien el que d'alguna manera havia passat abans de l'escena que estaven veient i també sabien el que passaria després.
La primera ponència serà Primer fou la paraula, la creació del món i la pintura, el dimarts 7 de novembre a les 6 de la tarda. Del Pozo parlarà de les obres que han il·lustrat l'Evangeli i com els artistes de les diferents èpoques ho han representat gràficament.
En la Bíblia el primer fou la paraula que parla i crea el món. És una paraula, és una veu, però que l'artista l'ha de convertir en una imatge. Llavors, la primera conferència serà sobre un tema religiós.
El dimarts 14 analitzarà com alguns artistes del Renaixement recuperen les obres de l'antiguitat que han desaparegut. Ho van fer a partir de textos que s'havien conservat. Ho explicarà la ponència Tornar a néixer, la paraula que dona llum a la imatge.
És sobre mitologia i com els artistes del Renaixement van voler recuperar aquells textos de l'antiguitat i aquelles imatges que ells intuïen que hi havia a la intimitat i tornar-les a la vida, tornar a renéixer aquell passat perdut.
I per acabar el dimarts 21 portarà exigències del guió Mito al segle XVII. Mirarà les diferents maneres que s'han utilitzat els textos literaris per justificar la moralitat dubtosa, moltes vegades amb la dona com a principal perjudicada.
Forçant la literalitat del text, es recorria a un text, en aquest cas bíblic, per explicar o per ensenyar una escena eròtica. Típica allò dels directors de cinema. No, l'actriu s'ha de despullar. Per què s'ha de despullar? No, perquè ho diu el guió. Bueno, però qui l'ha escrit, el guió?
Miquel del Pozo va començar el cicle de conferències a la Biblioteca Pública Carles Enrahola de Girona, però va iniciar la divulgació cultural a través de les seves xarxes socials. Actualment treballa difonent l'art en les diferents disciplines en centres culturals com el Museu del Prado, entre altres. Per assistir a les ponències a la sala polivalent de la biblioteca, cal inscriure's trucant al telèfon 972 30 48 09.
Gràcies, Ferran Castelló, però ara anem, ens mantenim a Palafrugell, anem, de fet, a Calella, de Palafrugell. La competició de vela Eurelka Master 2024 de Calella se celebrarà entre el 18 i el 21 d'abril. Així ho ha anunciat l'organització en una presentació a la seu social del Club Vela Calella. L'Eurelka Master 2024, el 16è trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitus Jiménez, reuneix més d'un centenar de regatistes internacionals, molts de fora d'Europa, tot i ser una competició europea.
El president del Club de Vela Calella, Frankel, ha destacat que la regata és un referent internacional de les proves de la vela europea. Se celebra anualment des de fa 19 anys i el 2024 arribaran a la 16a edició. Només l'han suspès per la nevada de l'any 2010 i dues vegades per la pandèmia de Covid. Les proves de Calella de Palafrugell són la seu dels lliuraments dels premis als guanyadors de la competició europea. Es fa durant el sopar de regatistes. Isidre Atenes, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, destaca la importància que té per Palafrugell ser la seu de les proves amb l'organització del Club Calellenc. Explica que permet situar el municipi al centre de l'esport, ja no només de la zona, sinó internacionalment, i que converteix el litoral de Palafrugell en un efervescent estadi nàutic. Ferran Bonet, membre de la Junta Directiva, recorda que hi participen regatistes exolímpics i campions mundials, i afegeix que això ajuda a treure altres regatistes d'arreu d'Europa. A la presentació també hi van intervenir els membres de la Junta del Club, Jaume Molins, Xavier Roura i Lluís Gelpí.
L'hotel La Terrassa de Platja d'Aro acull el 13è campionat d'escacs de la Mediterrània, del 3, és a dir, des de ja fa uns dies, fins a l'11 de novembre.
A més, se celebrarà simultàniament el campionat de Catalunya individual absolut masculí i femení. Així, els millors jugadors i jugadores de Catalunya podran participar contra els millors escaquistes dels països de la Mediterrània i millorar la seva carrera esportiva. Es calcula que desenes de participants de diversos països mediterranis amb els seus acompanyants es donaran cita a la localitat de Platja d'Aro per passar més d'una setmana jugant a escacs i gaudint dels serveis de la localitat. A més, la federació organitza activitats paral·leles obertes a tothom i partides que es podran seguir en directe a través del canal de Twitch de la federació. Enguany, la Federació Catalana d'Escacs és organitzadora i part promotora del 13è Mediterranean Chess Championship, amb el vistiplau de la Federació Espanyola d'Ajedrez i el compromís amb l'European Chess Union.
Passa un minut de dos quarts. Continuem al Supermatí i aquest dissabte comença la revolució del fraternal. L'11 de novembre es presentarà el projecte de rehabilitació del teatre en un acte públic, una festa durant tot el dia, i avui ens acompanyen tres membres de la Junta del Fraternal que ja tenim aquí, que podem saludar un momentet, que engegaré els vostres micròfons, ara sí. Tenim l'Albert Gómez, bon dia.
Bon dia.
En Xavier Carreras, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Sandra Bisba, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Bé, nerviosos.
Preparats per aquesta revolució?
Home, el títol és un pèl pretensiós, eh? Però...
Però
sí que és veritat que potser el que volíem era donar aquesta imatge de trencar estereotips. Ara, ahir sortia aquell article tan xulo de la Púria Barca, al Punt, que sí. Justament parlava de que moltes vegades hi ha aquest estereotip afincant, no?, respecte als casinos o als fraternals que hi ha arreu de Catalunya, no?, de com si fos un espai en què bàsicament es troba la gent gran per jugar al dòmino, i això és el que volem una mica trencar amb aquesta jornada, no?
I donar-hi una mica el tomb, també. Donar una mica entrada a gent nova al centre, i per això aquest revolució també de donar la volta.
I aquí també hi veureu molt quan veieu l'emblema del fraternal, que li hem fet uns retocs, que creiem que una mica... anem per aquí, anem a trencar estereotips, a trencar amb discriminacions i obrir el fraternal a tothom, que de fet sempre ho ha sigut.
Parlem primer del què, de què presentareu, i després parlem del com, de la festa que hi haurà durant tot el dia. El què, per una banda, el projecte de reforma del Teatre del Fraternal, que segurament moltíssima de la gent que hi ha estat, i segurament molta gent hi ha estat els últims anys, ha estat més oberta específicament per la Quina, perquè realment no té les condicions per poder-hi fer gaire cosa més en aquests moments al teatre, no?
Bé, ha quedat limitat en els últims anys, han passat molts anys que no hi ha hagut intervencions, hi ha anat havent, per una banda, envelliment de l'edifici, per altra banda, han anat sortint noves normatives que no s'ha anat actualitzant, com qualsevol local que tens obert amb els anys, l'has de posar al dia, i una mica és la intenció. La reforma que plantegem no és una reforma de fer un canvi radical del fraternal, sinó que és posar-lo al dia en les instal·lacions i en mesures de seguretat i de més.
I com serà, per tant, perquè això, presenteu el projecte d'obres que no arrencaran fins al gener, si no m'equivoco, no? Les obres, o quan està previst que puguin començar?
No tenim una data exacta encara. Estem en la fase final de redacció del projecte. El que sí que està previst l'escenari és que sigui dins la primera meitat de l'any que ve. No podem dir un mes, si començarem al gener, si començarem al març o quan començarem, però sí que dins aquest posem-hi primer quadrimestre, primer semestre de l'any és quan està previst.
I per tant imagino que, pel que em deies, que els elements bàsics de com és ara el teatre es mantindran?
Sí. El que volem és que quan hagi passat la reforma, qui entri al fraternal el vegi, el reconegui, però el vegi actualitzat, el vegi al dia i tot complint el que requereix la normativa vigent.
I què s'hi podrà fer a partir de que estiguin fetes les obres de reforma?
Bé, abans tu has parlat del teatre, del fraternal, tots l'entenem com un teatre, el que passa que el transformarem legalment en una sala polivalent, perquè això ens permetrà fer tot tipus d'actes. Si manteníem l'activitat de teatre, ens limitava molt el tipus d'activitat que s'hi podia fer. Llavors, com que el fraternal és una sala on s'hi fa teatre, però també s'hi fa ball, s'hi fa les quines que has mencionat, a vegades s'hi fan dinars populars, i molt altre tipus d'activitat, necessitàvem que fos una sala polivalent. I en aquest sentit és el que volem, tenir una sala polivalent que permeti fer-hi tot tipus d'esdeveniments.
De fet, quan es va anunciar que es faria aquesta reforma per part de... Des de l'Ajuntament van explicar que es donava una subvenció també amb participació a la Diputació, però que a canvi l'Ajuntament des de l'àrea de cultura hi podria programar coses durant uns certs dies a l'any, no? Això serà així?
Sí, això és així. S'ha pactat una sèrie de dies a l'any. N'hi ha uns que són fixes en unes dates determinades, com per exemple el Festival de Jazz i per Flors i Violes també s'ha pactat algun dia, ja en festivitats que normalment falten espais al poble, però a banda hi haurà una sèrie de dies de lliure disposició per part de l'Ajuntament que haurem de pactar entre qui sigui la Junta del Fraternal en aquell moment i l'àrea de cultura. S'establirà un calendari anual de programació de necessitats de l'Ajuntament, i a partir d'aquí hi haurà uns dies en què en podran disposar i la resta de dies en podrà disposar el fraternal.
Per una banda, per tant, parlàvem de les obres de reforma del teatre, de la sala polivalent, però per altra banda també presenteu una nova imatge del fraternal. Quin és l'objectiu d'aquesta nova imatge?
Bé, la nova imatge, una mica la idea seria doncs de seguir una mica amb aquesta idea que sempre ha tingut el fraternal d'obrir les portes a tothom, no? Però ara més que mai, no? I amb l'emblema també volem que es noti. Per tant, no volem descobrir gaires cosetes, perquè heu de venir el dia 11, venir a la Rossada Popular, venir a la presentació, farem visites guiades, allà us ho expliquem tot. Per tant, aquí només us obrim aquí doncs les ganes de venir a descobrir-ho.
Però què té la imatge del fraternal d'ara, o què és el que voleu canviar?
Tampoc t'ho puc dir. Ai. És que si no després ja no té emoció. O sigui, no, heu de venir.
Bueno, res, eh?
Res, no volem descobrir res encara. El dia 11.
El dia 11, aquest dissabte, no?
Aquest dissabte, sí.
Ja està aquí el dia. Què farem? Què hi haurà durant tot el dia? Què es podrà fer?
Doncs bé, ja han anat sortint diversos elements, no? Primer hi haurà unes visites guiades. De fet, jo crec que és una de les coses que dona molt d'interès a la jornada, no? I formar part d'aquesta voluntat, com ha explicat la Sandra, d'obrir el fraternal. Al final, és el que volem, no? Fraternal és, al final, és sinònim de poble, de Palafrugell també, no? I això potser s'ha anat perdent una mica. Volem que molta gent s'ho torni a fer seu i que s'integri a dins d'aquest gran club. I llavors, bueno, poder obrir l'espai i ensenyar-lo, perquè hi ha moltíssima gent que no està mai en sales que tenim, que són molt, molt xules, amb molta història, i tenim un supergrup que ho explicarà. De fet, crec que ja ho hem... Això ja ho hem petat, no?
Sí, 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 està tot venut. Queda, mira, queden dues entrades.
Ai!
Sí, que qui li interessi que corri, que ho tenim doncs, tant a la Casa dels Pantalons com a la carnisseria del nostre president, Carnisseria Rosa, o també a la secretaria del Fraternal,
sí.
Doncs es poden comprar les entrades i veuran racons que possiblement no han vist mai, com per exemple, per dir-vos ara un tastet, per deixar la cabina al cinema, on és brutal, espectacular, i sembla que no hagi passat el temps allà, o sigui, farem com un viatge al passat, els que vinguin.
Clar, tenir la guia de l'Empordanet a la Junta del Fraternal facilita el poder fer visites guiades, no?
Home, és que no és per dir-ho, però hi ha una junta molt potent, tenim gent com la Sandra, que clar, aquí ens pot preparar uns continguts espectaculars. De fet, hi havia programades dues visites, al final n'heu hagut de fer tres.
Per
poder cobrir tota la demanda.
Sí. Correcte.
I és que jo crec que la gent s'ho passarà superbé. A més, hi haurà una petita sorpresa per la gent que entri en el hall, instal·lada, també per explicar el que és el Fraternal. I això, després, doncs, el que dèiem, no?, dins d'aquesta voluntat d'obrir el Fraternal, que menys que això, començar amb aquest dinar popular, no?, que una rossada, que és quelcom com molt nostrat, també.
Que convida una mica tothom a venir i posar-hi un peu a dins.
Exactament, no?, és una mica el reclam, però també dona la idea del que volem ser, no?, i aquí sí que encara ens queden entrades per col·locar, ja de les 200, que era l'objectiu, que és on volem tancar inscripcions, ja en tenim 150, i ara aquesta setmana es tracta de fer l'última apretada per acabar d'assolir aquestes 50 que ens queden, que crec que ho podrem fer sense problemes.
Arrossada per dinar i després ja hi haurà la presentació del projecte, no?, cap a la tarda?
Sí, sí, després del dinar farem la presentació tant del projecte d'obres com de la nova imatge que la Sandra us ha comentat que presentarem, i que si voleu conèixer heu de venir aquell dia. Farem una breu presentació i després ja donem pas al final de festa.
Final de festa amb música, no?
Sí, sí, la música no hi pot faltar, i jo crec que a més tenim doncs una capçalera de músics brutal. Tenim Miquel Abres, tenim Mazzoni i Mandy Rules, o sigui que realment serà un fi de festa, bueno, amb tots els luxes possibles. Estem supercontents de que s'hagin afegit a la proposta d'aquest dia, i per tant creiem que no hi pot faltar ningú. Penseu que Fraternal segurament doncs a la història dels palafrugellencs que qualsevol família, qualsevol persona que ha passat per davant, que hi ha entrat, bueno, ha respirat una cosa que és el caràcter aquest del poble, no? O sigui, jo crec que és una mica nostra, una mica de cada un de nosaltres, cada un dels palafrugellencs, i aprofito per dir-vos que a vegades això sempre queda com amagat i que no se sap. És tan poc el que has de fer per afegir-te a la festa, diguéssim, fer-te soci, són 36 euros i mig a l'any.
Ah.
A l'any. Amb això aconsegueixes, bueno, ajudar a fer poble, fer pinya, i a més, doncs, tens descomptes en el restaurant, tant a la carta com en el menú, tens 5 tiquets per entrar a la quina gratuït, i ara que convertim aquesta sala teatre en una sala polivalent i que farem molts més actes, doncs també els socis tindran descomptes en aquests actes. O, per exemple, llogar algun espai del Fraternal. Siguin del Fraternal, també doncs, tens uns preus molt econòmics, i la gent no ho sap, això. I, bueno, hem de començar a explicar-ho i que s'ho facin seu i que hi creguin en el projecte, perquè van començar els nostres rebesavis, anem molt enrere, i encara segueix, i per molts anys.
De fet, es presentarà la campanya, no?, una mica el que es vol ara doncs explicar.
Sí, de fet, en les presentacions que hem dit, juntament amb la de la imatge i la del projecte, també es farà una mica, es presentarà una campanya amb un vídeo promocional, que un vídeo emotiu més que res, que aboca una mica això, tot aquest sentiment que deia la Sandra de pertenença a una entitat popular que abraça diferents generacions i que està oberta a diferents tipus de públic.
Molt bé, doncs aquest dissabte durant tot el dia al Centre Fraternal i també, si la gent vol tenir més informació, centrefraternal.cat.
Molt bé.
Gràcies a tots tres, que vagi molt bé aquesta jornada i endavant amb el Fraternal.
Fantàstic.
Gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ara passem a parlar de tecnologia i d'oci digital. És dimarts i toca parlar de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem explicant que el coet Miura 1 s'enlaira amb èxit i situa Espanya entre els països amb més accés a l'espai.
Doncs sí, no ha sigut ni a la primera ni a la segona, ha sigut el tercer.
Clar, és que ja ho hem explicat, no?, que ha hagut diversos intents. Aquest Miura, que és un nom més espanyol, no podien haver trobat.
Exacte, sí. Doncs a la tercera ho han aconseguit. T'explico una mica què fan amb aquest coet i per què és innovador que hagi pujat amb èxit fins als 80 quilòmetres d'alçada.
Només 80 quilòmetres?
Sí, bueno, 80 quilòmetres ja està dalt de tot, ja està a l'espai profund.
Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí,
mira,
sí.
És que no som res, eh?
No som res. Bueno, t'explico una mica com va això. Això ho han aconseguit des de la base militar Medano del Loro.
Medano del Loro, sí. El Miura des de Medano del Loro.
Bueno, a veure, tot
província
és molt...
Província de...
Huelva.
Huelva, sí. Molt bé.
Sí. Després de dues missions fallides, doncs ho han aconseguit. La primera va ser pel vent i la segona va ser un avortament automàtic. Alguna cosa va fallar, no ho sabem. Això ens ho explicava el CEO de l'empresa, el fundador de l'empresa, que es diu PLD Space, que és en Raúl Torres, que ho havien aconseguit. I també això ho celebrava en Pedro Sánchez, que... celebrava, doncs, que un coet així pogués arribar a l'espai. I t'explico una mica el per què és important. És un coet reutilitzable, val? És un coet...
Que és de Huelva, saps aquesta expressió de...
És de Huelva.
És de Huelva.
El coet puja i torna. És de Huelva, no?
És de Huelva.
És de Huelva. Pues sí. Hòstia, que ben trobat, no? molt bé. Doncs és un coet d'uns 12 metres de llargada, d'una capacitat de càrrega de 100 quilos. La cosa bona és que és reutilitzable.
De Huelva,
sí. La cosa és, el coet s'enlaira, en pocs minuts surt de l'òrbita gravitacional, diguéssim, puja fins als 80 quilòmetres, deixa el que hagi de deixar allà dalt
i torna
a baixar amb un paracaigudes.
A veure, si aquest programa, en lloc de fer-ho aquí a les ràdios de l'Empordà, l'estiguessin fent a les ràdios de Huelva, dirien, sembla que sigui català el coet, que volen reaprofitar-ho tot.
Ah, sí.
Vull dir que tenim acudits per tothom, també.
Sí, tenim acudits per tothom. Doncs bé, en aquest primer llançament han deixat, doncs, un experiment, diguéssim, que estudia la microgravetat. Bueno, són experiments científics. Ha deixat allà una sonda, una coseta, i el coet ha tornat a baixar. I la pròxima missió serà el 2025.
Fins al 2025 no s'hi posen?
Bueno, perquè suposo que l'han d'arreglar, no? Ha caigut a mig del mar.
Ah, clar.
Clar, el coet, bueno, està sencer, però, clar, l'han de recuperar, suposo, i han de veure com ha anat tot, perquè la primera versió era així com de proves. Han deixat anar alguna cosa, però l'objectiu no era... Bueno, era fer una prova de que la cosa funciona i que poden transportar coses a l'espai amb facilitat i reutilitzant els materials.
Perquè, per cert, de l'enxanet en sabem alguna cosa? Del coet aquell de fa uns anys encara està allà dalt o què?
Sí, els coets i les missions hi són, el que passa que no sabem si comencen a haver-hi resultats.
Bueno, perquè es deia enxaneta, no?
Sí, enxaneta... N'hi havien tres, sí. T'ho buscaré per la setmana que ve.
En tot cas, deies que aquest, el Miura, és d'una empresa privada.
Sí, és una empresa privada, que també és la cosa. Sí, és la primera empresa privada, que es diu PLD Space.
Molt bé. Va, més notícies.
Va, som-hi.
Milers de famílies s'uneixen perquè els seus fills evitin el mòbil abans dels 16 anys.
Doncs sí, gairebé un 70% dels menors d'aquesta edat ja tenen mòbil, i això és una estadística de l'Institut Nacional d'Estadística. Concretament, que diu que un 47,5% dels nens entre 10 i 11 anys ja tenen mòbil i 3 de cada 4 admeten problemes per deixar-lo de fer servir.
Un 47 és o sigui, la meitat dels nens de 10 a 11 sí. anys. Jo és que no tinc fills, i, però clar, jo vaig... Sí, ara entraríem aquí en discussions sobre generacionals, sobre quan vam tenir mòbil o no mòbil,
sí.
però no va ser amb 10 o 11 anys.
A veure, jo em vaig tenir amb 12, però,
sí, però,
no el, però clar, el meu mòbil no feia res més que
les trucades.
Jo
ja
em trucava amb el meu pare, perquè sí. estava lluny,
clar.
però no el fèiem servir per res més. Clar, no feia res més el mòbil, tampoc.
Clar. Ara, és a dir, per fer trucades clar. I saber més o menys on estàs, sí, però clar... És,
clar, però no es fa servir per això.
És una finestra
ara.
Que sí. realment té... Si no s'utilitza adequadament, és molt problemàtica. I, evidentment, amb 10 o 11 anys no saps utilitzar el mòbil.
Correcte,
amb...
no. no
segurament físicament i a nivell de funcionalitats en trauran més ells que nosaltres dos.
Segur.
Però no li poden posar el criteri que li posem nosaltres. Que a vegades ja ens enganyen i després en parlarem d'estafes a internet, imagina't, sí. a nens de 10 o 11 anys.
Correcte, correcte. La cosa és que la iniciativa aquesta neix a partir de la preocupació d'una mare amb tres filles a primària, després de sentir parlar amb altres famílies, doncs decideixen doncs, comprar el mòbil per pressió social i perquè no siguin allò uns pelacanyes no? de la classe, no siguin els estranys, no? Bé, en tot sols un mes aquest moviment que s'ha iniciat a Poblenou, a Barcelona, doncs ha arribat a 1.024 membres, s'ha fet un grup al Telegram, s'ha estès per tot Catalunya i bé, nombroses associacions de famílies d'alumnes doncs s'estan reunint i estan posant fil a l'agulla per, des de l'àmbit local, fer un marc regulador on que això acabi amb una normativa o amb una prohibició o amb...
Clar, segur que pares i mares que ens estan escoltant segur que no n'han sentit a parlar perquè crec que això clar. Deu estar circulant força pels sectors i si més no, celebrem que serveixi per fer una reflexió inicial de si els fills en necessiten el mòbil, que potser sí, però amb quins clar. Criteris, no? Bé, sí. veurem com avança.
Clar, aquí tinc algunes dades que,
sí,
clar, que són les que preocupen, que són l'origen d'aquest moviment. Per exemple, què diuen els pares, no? Doncs un 70% dels pares encastats diuen estan a favor d'endarrerir el mòbil fins als 16 anys, que és de fet el que recomana la Unió Europea. Només un 10% creuen que aquesta edat seria massa tard per donar-los un mòbil. I després també tenim un estudi de Càritas de l'any passat que revela que un 36,7% dels adolescents d'entre 12 i 17 anys passen més de, atenció, 6 hores davant de la pantalla. Més de 6 hores al dia.
Sí, amb el mòbil?
Amb el mòbil, 36,7%
no
dels adolescents d'entre 12 i 17 anys. És que és preocupant.
És molt fort.
Jo treballant amb el mòbil i fent trucades i estic una mitja de 3 hores en el mòbil.
Ara estava mirant, jo crec que em sortiré alt.
Clar, però tu fas moltes coses a xarxes socials.
Sí.
Clar, jo sóc consumidor de xarxes socials, però del temps aquest, de les 3 hores i alguna cosa que ja estic jo a diari, en xarxes socials tinc un promig d'una hora, que déu-n'hi-do, eh? Una hora en xarxes socials diari i... Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do per la cosa que és. Però clar, 6 hores...
Clar, jo t'he de dir que ara ho estava revisant, ahir vaig estar 6 hores també. Però és la meva feina.
Clar, clar.
Aquests nens no és la seva feina, ni perquè no treballen,
no.
ni és la seva eina d'estudiar tampoc.
No, exacte, allà no hi troben res...
Carai.
D'això, no. Clar, clar. És d'això que creix aquesta...
Sí, perquè recordo que fa uns anys hi havia un estudi que deia que els nens passaven 3 hores davant la tele. Això ja es deu clar. Haver desvirtuat molt, carai. Però ja ens semblaven moltes 3 hores.
Sí, sí, sí.
Però ara amb el mòbil 6...
Clar, clar.
Déu-n'hi-do.
I pensem que estan... Què, 7 hores a classe? 7 i 6? Vull dir, és entre que dinen i tot, és que... Són moltes hores.
Sí. Bueno, molt bé, doncs a veure si ens posem les piles en això. Parlàvem abans d'unes estafes, ara en aquesta notícia parlàvem d'estafes a WhatsApp, ara en parlarem, però abans us hem d'explicar que WhatsApp ja permet tenir dos comptes en un mateix telèfon.
Doncs sí, no serà necessari carregar amb dos telèfons separats, el professional i el personal. això sí, serà imprescindible que aquest mòbil tingui la capacitat de tenir una SIM i una eSIM o dos SIMs per poder fer aquest canvi. Així ho anunciava Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, que estarà encarregat aquesta vegada d'anunciar aquesta nova funcionalitat que permetrà als usuaris alternar entre els dos comptes de manera molt fàcil. Aquest anunci respon a la demanda creixent dels usuaris de poder diferenciar els temes personals i laborals, perquè...
Ja, si vols tenir el WhatsApp de la feina i el WhatsApp del treball, o sigui,
fins ara havies de obtenir o descarregar una aplicació de tercers, sí. O el WhatsApp Business havies de convertir la teva compte
ara serà fàcil
en una empresa, diguéssim, ara ho tindrà, serà una mica més fàcil.
Què fa falta, però, per poder tenir aquesta eina?
Bé, el que deia, el mòbil ha de tenir una SIM física i una altra eSIM o dos SIMs, vull dir, el mòbil ha de permetre tenir dos línies de telèfon, diguéssim.
Val.
Més que res perquè després s'ha d'activar. Vull dir, el WhatsApp necessita la validació i la línia ha de ser... El número ha de ser real.
Exacte, és a dir, que tu has de tenir, si vols tenir dos WhatsApps, has de tenir dos números de telèfon.
Correcte, sí, sí.
Molt bé.
Sí, de moment és així.
Però això és,
amb Telegram, per exemple, no.
Clar.
Però en aquest cas sí.
Però això quan ho veurem? O sigui, és d'aquestes coses beta?
No, és beta ja ha sortit, per tant, fa pinta que serà bastant immediat.
Sí, i han desarticulat els Mossos d'Esquadra una banda criminal, el que dèiem, aquestes estafes per WhatsApp, una banda criminal que, atenció, hauria robat 60.000 euros amb aquesta estafa que segurament o molta gent que ens escolta o l'ha patit o coneix algú que l'ha patit o ho ha vist per xarxes socials, aquesta estafa del fill fals que demana diners.
Doncs sí, l'estafa del fills fals és un operatiu policial que es va fer el 2 de novembre i va acabar amb la detenció de 17 persones.
Atenció a la Bisbal,
sí,
estic veient, eh?
Sí, Premià de Mar, Granollers, Mollet, Canovelles, Vic, Olot i la Bisbal, sí, sí. Se'ls acusa de pertinença a grup criminal, estafa, coaccions, detenció il·legal i robatori amb violència i intimidació. L'organització havia dissenyat un entramat criminal per estafar les persones d'arreu de l'Estat i obtenir diners a través de testaferros que prèviament havien seleccionat. La manera com operaven era enviar missatges per WhatsApp en els que es feien passar pel seu fill i els deien que havien hagut de canviar de mòbil perquè se'ls havia trencat el que tenien i que necessitaven diners per fer un pagament del que tenien pendent.
Això molta gent no hi queia aquí a Catalunya perquè els missatges s'enviaven en castellà.
Ja.
I deien, el meu fill, per què em parla en català?
Ja, clar. Les víctimes es creien... Clar, hi havia víctimes que es creien al relat, perquè, bé, en algun cas potser coincidia tot el que els deien, i els demanaven que fessin unes transferències als números de compte...
D'uns
testaferros. Després...
En la majoria de casos eren persones, imagino, vulnerables, no?
Sí.
La gent afectada. Llavors, què passava quan aquests testaferros rebien els diners?
Clar, rebien els diners al seu compte, els deien que els havien de treure en metàl·lic i els hi feien traspassar un altre compte bancari, amb la qual cosa la cosa quedava, doncs, emmascarada, no?
Uh-huh.
I bé, d'aquesta manera quedava tot amagat. Total, 17 detinguts, 12 han quedat en llibertat, però 5 ja estan passant a disposició judicial i bé... També en algunes d'aquestes detencions es van intervenir fins a 2.000 euros en efectiu d'aquestes operacions.
Carai, bueno, se les inventen totes i aquestes coses, però crida l'atenció que una estafa que molts hem pogut veure amb els nostres ulls, doncs que ara acabi amb aquesta detenció amb accent empordanès, també.
Sí.
Molt bé, Martí Seguer, moltes gràcies.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia.
Minuts i arribarem a les 9 del matí. Acabarem aquest programa fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Dimarts més fred que ahir dilluns, un nou dia que es desperta amb inestabilitat residual i amb possibilitat d'alguna gota. El dia es desperta parcialment cobert i durant el matí hi haurà el risc d'algun plogim. Esperem que a mesura que passi la jornada el temps serà més assolellat i els núvols disminuiran. Tot i això, la sensació de fresca serà bastant acusada. L'ambient es mourà amb temperatures mínimes de l'ordre dels 5 graus a la comarca, als quasi 20 màxims, i pels propers dies seguirem amb variabilitat al cel i amb temperatures que a mesura que la setmana avanci aniran a l'alça, i amb possibilitat de més inestabilització coincidint amb el pas d'un nou front descafeïnat dijous i amb un final de setmana que es preveu molt variable i molt més suau.
Gràcies, Marc Vilà. Doncs aquí acabarem aquest supermatí d'avui, que heu pogut escoltar per Ràdio Palafrugell, per Ràdio Capital i per Ràdio Bisbal, un programa en què us hem explicat els nous pressupostos de Palamós, la desarticulació del grup criminal, que ara explicàvem a la secció de tecnologia, de l'estafa del fals fill a través de les xarxes socials, a través de WhatsApp, detencions a la Bisbal. També hem parlat de la comerciada, la diada que promocionarà el comerç local al Baix Empordà, i del cicle de conferències sobre art i literatura de la Biblioteca de Palafrugell, entre moltes altres qüestions. El supermatí torna demà a les 8 del matí. Espero que tingueu molt bon dia. Gaudiu del sol que sembla que fa, tot i la fred que va creixent els últims dies, i aquesta nit certament ha estat freda, i per tant ja sembla que estem ara sí a la tardor. Només farà falta que plogui de manera continuada. Ahir algunes gotes, però ara cal que sigui de manera continuada. Que vagi molt bé. Fins demà.